Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, el món està pendent encara avui de les conseqüències de la situació a Venezuela després de l'atac dels Estats Units del cap de setmana. Nicolás Maduro i la seva dona Cilia Flores han de comparèixer aquest dilluns davant d'un tribunal a Nova York, tot mentre a Venezuela, Delcy Rodríguez ja exerceix com a presidenta encarregada i ha dirigit la primera reunió del Consell de Ministres. Rodríguez ha fet una crida als Estats Units a fer feina de manera conjunta en una agenda de cooperació. En canvi, el president nord-americà Donald Trump ha reclamat aquesta mateixa matinada accés total al país.
Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back. We're going to have to...
Diu que en aquests moments Venezuela és un país mort i que el faran reviure amb inversions d'empreses petrolieres nord-americanes. A les 8:30 analitzarem les repercussions que pot tenir aquesta situació per a l'ordre mundial amb el catedràtic en dret internacional de la UIB, Joan David Gené. Tot en aquest dilluns, dia 5 de gener. Jornada en què també parlam del mercat immobiliari. A les Balears, els experts avisen que els preus continuaran a l'alça aquest 2026.
L'economista Pau Montserrat, del despatx Futur Finances, també preveu que les hipoteques a tipus variable s'incrementaran de forma molt moderada a l'abril.
No deixaran de ser petites pujades en el 2026 en relació en el 2025, però hem d'esperar que després d'aquestes petites pujades ja la pròxima revisió ja sigui pràcticament estable.
I atenció avui també en aquesta xifra. Els conductors de Palma perden de mitjana 25 hores a l'any aturats en retencions de trànsit.
Ho diu un estudi de la consultora INRIX que compara 940 ciutats arreu del món. Palma és el lloc 423 de les àrees urbanes més congestionades del món.
I a Ferreries, a Menorca, ja han recuperat el subministrament elèctric al milenar de veïns que havien estat sense llum durant el cap de setmana.
El problema es va generar en un transformador soterrat que pateix avaries de forma recurrent. En total han estat 18 hores sense subministrament elèctric.
I avui és la nit de Reis i, tot i el mal temps, molts pobles i ciutats de les Balears ho tenen ja tot preparat per les cavalcades.
A Vila, Eivissa, la desfilada es va avançar ahir vespre, mentre que Palma i a Mahó, ses majestats arribaran a les 6 de l'hora baixa als respectius ports. A Santa Eulària, a Eivissa, la cavalcada s'ha ajornat a demà.
I com dèiem, hi ha hagut canvis en algunes desfilades de Reis per avui, per mort del mal temps. Sapiguem quina serà la situació, sobretot avui. Avui hora baixa. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui encetam una jornada que ens vendrà marcada pel fred i també per les pluges febles. Unes precipitacions que començaran afectant a les Pitiüses i amb el pas de les hores també podran passar en el cas de Mallorca, sobretot a la meitat sud. Això sí, seran menys probables al nord d'aquesta illa i també en el cas de Menorca. Això sí, en cas de tocar la Serra de Tramuntana a partir de darreres hores del dia, caurien en forma de neu a partir d'uns 800 metres aproximadament. D'altra banda, també destacarà el vent que bufarà de nord i ho farà de moderat a fort. Això, a més de provocar una baixada del termòmetre, esperant que la màxima d'avui giri aproximadament entre els 9 i els 12 graus, serà un dia de fred, també provocarà un onatge bastant intens a la costa més exposada. Ara mateix tenim a Mallorca 8 graus a Consell, 9 a Petra i 10 a Campos. A Menorca, 9 graus a Ferreries i 10 a Serenal d'en Castell. I a les Pitiüses, 10 graus a Santa Gertrudis i 11 a Sant Francesc.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal continua sense guanyar el seu primer títol nacional. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma va perdre la final de la Supercopa d'Espanya contra el Cartagena per 5-2 i torna a quedar així a les portes d'aixecar el seu primer títol nacional. El tricampió d'Europa i del món va anar per darrere en el marcador tot el partit, 1-0 la primera part. Al segon temps aconseguien empatar 1-1, es tornava a avançar el rival 1-2 i quan restaven 14 segons pel final, el Palma en gol d'Ernesto aconseguia empatar i enviar la final a la pròrroga on el Cartagena va signar el definitiu 5-2. I en futbol, derrota també del Real Mallorca a casa contra el Girona per 1-2, un resultat que deixa el conjunt de Jago Barrasate a 2 punts del descens.
Són ara les 8:04, en Joan Jiménez al control tècnic i en Cristina Boussà, Caterina Bany, en Sal López i Marcel Pic. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, exerceix com a presidenta encarregada. Ja ha encapçalat la primera reunió del Consell de Ministres després del pronunciament del Tribunal Suprem de Justícia del país que l'ha designada per gestionar la situació per l'absència de Nicolás Maduro. Rodríguez ha fet una crida als Estats Units a treballar conjuntament en una agenda de cooperació. En canvi, el president nord-americà Donald Trump ha reclamat aquesta matinada accés total al país. I tot això el dia en què Maduro i la seva dona Cilia Flores compareixeran davant d'un tribunal a Nova York.
Delcy Rodríguez ha de prendre avui possessió com a presidenta encarregada, però ja ha liderat una reunió del Consell de Ministres. Freddy Ñáñez ha comparegut posteriorment com a ministre de Comunicació del govern de Veneçuela.
La presidenta encargada ha creado dos comisiones. La primera es la comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera dama y primera combatiente Cilia Flores de Maduro.
El mandatari del país, Nicolás Maduro, va ser detingut dissabte en una operació militar dels Estats Units sobre Veneçuela i va ser traslladat a Nova York acusat de narcoterrorisme. Trump ja va considerar el mateix dia la vicepresidenta Delcy Rodríguez com a interlocutora vàlida per al procés de transició en comptes de la líder opositora i Premi Nobel de la Pau, María Corina Machado. També el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha afegit que amb Rodríguez, la vicepresidenta, s'hi pot negociar a diferència de Maduro.
Els Estats Units insisteixen que tutelaran el país sud-americà, però no concreten com. Trump diu que si Delcy Rodríguez no fa el que és correcte, acabarà pitjor que Maduro.
Aquesta matinada ha arribat a la Casa Blanca després de l'estada a la seva residència particular de Mar-a-Lago, Florida, i ha emprat un to amenaçador en moments com aquests des de l'Air Force One, l'avió presidencial.
Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial.
What does that mean?
Yes, we're in charge.
Deia Trump, no em demaneu qui està al càrrec perquè la resposta serà molt controvertida. Una periodista li demana què vol dir això i ell respon que nosaltres estem al càrrec. També ha dit que Veneçuela és un país mort.
Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back. We're going to have to...
I diu que el reviuran amb inversions d'empreses petrolieres nord-americanes. I el to amenaçador no només ha estat cap a Veneçuela.
Colombia is very sick too, run by a sick man.
Diu que Colòmbia és un país malalt, liderat per un home malalt, en referència a Gustavo Petro, de qui diu que li agrada fer cocaïna i vendre-la als Estats Units. I ha afegit que no ho farà durant molt més temps. També ha pronosticat una caiguda de Cuba sense el suport de Veneçuela.
Nicolás Maduro i Cilia Flores han de compareixer avui hora baixa davant d'un tribunal de Manhattan. Serà la primera audiència als Estats Units després de la seva captura i trasllat al país.
Presideix el tribunal el jutge federal Alvin Herstein, que té 92 anys. En aquests moments estan reclosos Maduro i Flores en el centre de detenció metropolità de Brooklyn, una presó federal d'alta seguretat. Els acusen de 4 càrrecs federals: conspiració de narcoterrorisme, conspiració per la importació de cocaïna, possessió de metralladores i dispositius destructius, i també se'ls atribueix una col·laboració amb organitzacions criminals que Washington qualifica de terroristes. Aquest dilluns també s'ha de reunir d'urgència a Nova York, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Colòmbia ha impulsat la convocatòria d'aquesta trobada, que té el suport de Rússia i la Xina, membres permanents del Consell. Aquesta matinada, el ministre xinès d'Afers Exteriors, Wang Yi, ha dit que la Xina no acceptarà que cap país s'atribueixi el paper de jutge del món.
Ciutadans veneçolans a Palma i d'altres punts de Mallorca es varen concentrar ahir al centre de la ciutat per celebrar la detenció del fins ara president de Veneçuela, Nicolás Maduro.
Celebrar que una persona que ha provocado tanto daño, que una persona que ha sido responsable de innumerables violaciones de derechos humanos, muertes de nuestros muchachos en protesta, que es el dirigente del mayor centro de tortura que pueda existir en el helicoide, pues esté preso, que haya sido capturado.
Para mí Venezuela se había prácticamente acabado. Ahora se abre un camino de esperanza.
Porque hemos dado un paso muy grande y este paso con que salga el dictador Maduro significa muchísimo para nosotros.
A la concentració va participar una delegació del Partit Popular de les Illes.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com, amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Continuem parlant del mercat immobiliari a les Balears, que assoleix xifres històriques. Els preus continuaran a l'alça amb forta demanda aquest 2026, amb un preu mitjà de 4.097 euros al metre quadrat, segons el Consell General del Notariat. El valor de l'habitatge a les Illes és ja 6 vegades més que altres comunitats com Extremadura.
Pel que fa a l'Euríbor, tipus d'interès referent als préstecs hipotecaris, s'estabilitzarà una mica durant el 2026 i ballarà entre el 2,25 i el 2,35%, previsiblement. L'economista Pau Montserrat, del despatx Futur Finances, preveu que les hipoteques a tipus variable s'incrementaran de forma molt moderada a l'abril.
Sí que és cert que a partir d'abril han de tenir una petita pujada, si ho comparava en termes interanuals, d'uns 10 euros per cada 100.000 euros de deute, però que no deixaran de ser petites pujades en el 2026 en relació en el 2025, però hem d'esperar que després d'aquestes petites pujades ja la pròxima revisió ja sigui pràcticament estable, no mos canviï la quota si tenim una hipoteca tipus variable.
El principal motiu que explica l'escalada continuada del preu de l'habitatge és que hi ha molta més demanda que oferta, però el vertader i greu problema, segons Montserrat, és que no hi ha alternativa a la compra. A més, el preu del lloguer és fins i tot superior al de la quota mitjana d'hipoteca. En qualsevol cas, qui es pugui permetre firmar una hipoteca s'ha de plantejar si fer-ho a tipus variable, fixt o mixt.
Les bonificacions d'assegurances de vida, d'assegurances de llar, d'alarmes, etcètera, etcètera, solen ser, o pràcticament podríem dir que sempre són més cares que la reducció dels interessos que mos dona. Per tant, realment, quan contratem una hipoteca de tipus fixt, hem de mirar, hem de llevar totes aquestes bonificacions que tenen cost i mos hem de quedar en el tipus que dona. I aquest serà, bàsicament, la contratació d'interessos que hem fet.
Més enllà de l'habitatge i apuntant més a la inversió com a estalvi de futur, el director de mercats de SDC Analistes, Luis García Lanca, recomana, a banda de consultar amb un expert, diversificar i planificar a llarg termini per guanyar en seguretat.
Si la gent dirà, o sigui, l'immobiliari ha pujat molt, doncs pues no, han pujat les vivendes de Balears i de part d'Espanya, però la immobiliària en borsa ha caigut bastant, sobretot als Estats Units, i és una bona oportunitat. Tenim renovables, que també li afecten molt els tipus d'interès.
També s'espera un repunt dels sectors basats en el consum, com l'automobilístic, el de viatges o el d'esports.
Repunt d'alguns sectors de l'economia illenca, també de l'economia menorquina. Tot i això, la renda per càpita en aquesta illa se situa per davall encara de la mitjana balear. L'economista Guillem López Casasnovas assegura que el model econòmic actual és poc productiu i que la solució no es continua creixent en turisme. Casasnovas publica avui el seu llibre L'economia de Menorca, els anys que han viscut perillosament. Blai Barber.
El llibre L'economia de Menorca, els anys que hem viscut perillosament, 2020-2025, és el nou treball del catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas.
Tota l'ocupació que hem anat creant amb el model actual, que vol dir fer més de lo mateix, té molt poca productivitat. A més, és un model poc atractiu per la població autòctona, que acaba sent funcionant, incorporant mà d'obra immigrada.
Segons la Direcció General d'Economia i Estadística Balear, la renda per càpita a Menorca està 8.100 euros per davall de la mitjana balear i 10.000 per sota de la mitjana europea. Casasnovas creu que la solució no és continuar creixent turísticament.
En tassa de creixement zero, que no vol dir de créixer, sinó mantenir el nombre de visitants, tot l'esforç que han de fer és aquests visitants que generin un valor afegit més alt amb una ocupació de major productivitat que pugui pagar millor els treballadors.
Amb les seves reflexions, el llibre també expressa que per a ell la solució no és destruir el paisatge menorquí.
Posar el patrimoni natural peus per amunt per generar una ocupació de baixa productivitat és pa per avui i fan per demà.
El llibre es podrà trobar a partir de dilluns a llibreries.
Milers de persones aprofiten avui per acabar de comprar tot el necessari per passar un gran dia de Reis. Però aquesta activitat també té una cara fosca, la de l'addicció, i és que un 7% de la població pateix el que es coneix com a trastorn de compra compulsiva. Jordi Codina.
Les festes de Nadal són època complicada per les persones que pateixen addiccions a causa de l'acceptació o fins i tot la pressió social respecte de certs comportaments. Es tracta, per exemple, de l'alcoholisme o de la compra compulsiva. Vanessa Gomila és la directora del Centre de Tractament Integral de Projecte Home a Menorca.
Vivim una societat que es dedica pràcticament a consumir, i amb el tema de compres en aquesta època, tot l'entorn digital, no?, que per una banda ho facilita, fa pues, que persones que potser presentin uns trets més de risc o tinguin situacions pues, que ens impulsin més en aquest sentit, ho tinguin d'una manera més immediata, no?, amb la qual es pot generar una problemàtica, no?, d'addicció en aquest cas, potser d'una manera més rellevant.
S'ha de distingir el creixent consumisme de bona part de la societat de l'addicció, d'un patró de comportament recurrent impulsiu. Hi ha senyals d'alarma que evidencien la pèrdua de control.
El procés de comprar és el que ofereix aquesta satisfacció. Després, l'objecte queda pràcticament sense tocar o sense prestar-li atenció, no? Serien indicadors que podien donar-nos alguna pista. El fet de no poder comprar genera ansietat, fer la conducta de comprar per tapar qualque tipus de malestar, no? Això fer de manera molt immediata.
Projecte Home ofereix un tractament per controlar els estímuls, per identificar i abordar els factors de risc. En definitiva, es tracta d'aprendre a comprar de manera responsable. Un tractament, però, que sovint requereix més mesures, ja que de vegades l'addicció a les compres s'associa amb d'altres trastorns de salut mental, com l'ansietat o la depressió.
Precisament les darreres compres abans de Reis incrementaran molt el trànsit a les principals ciutats de les illes. A Palma, els conductors perden atenció de mitjana 25 hores a l'any, aturats en retencions de trànsit. Ho diu un estudi de la consultora INRIX, que compara 940 ciutats d'arreu del món. Palma és el lloc 423 de les àrees urbanes més congestionades de tot el món.
Així és, i segons aquest rànquing, els conductors que han de tenir més paciència al volant són el d'Istanbul, de Chicago i Ciutat de Mèxic. A totes aquestes ciutats, els ciutadans passen més de 100 hores al vehicle sense moure's, i en el comtat d'Espanya, Palma, precisament es troba, com dèiem, entre les 10 primeres de la llista. És la vuitena ciutat espanyola amb més congestió de trànsit. Per exemple, a Madrid un conductor perd 50 hores a l'any per embossos, el doble de temps que a Palma. Tot i les dades, la percepció dels conductors locals és molt diferent.
Moltes, segur. Estem bossos per totes, difícil aparcar.
Bastant, sobretot si vaig a l'aeroport o tornes, està bastant col·lapsat.
Cada dia que vaig a la feina me menjo una mitjana d'una hora, mitja hora d'embús.
Sí, me parece un poco, porque si te digo, yo, por ejemplo, por la mañana cuando sales para ir al trabajo, para llegar a cualquier sitio que con condiciones normales estarías en 10 minutos, te pegas 30, 40 minutos fácil.
I encara un altre dels problemes és l'estrès que generen aquests embossos.
Molt, molt, perquè si tens cita en el metge o això, pues sempre passes pena de fer tard.
Hombre, bé, no hi va. Això és un estrès total.
I a més, veus la gent molt agressiva davant del volant. Si adelanten pel carrer que volen, no fan els intermitents.
Les hores perdudes per mort del trànsit no són, però, l'únic factor que té en compte aquest estudi. Palma és una de les ciutats d'Espanya on la velocitat mitjana és més lenta, en hora punta, 26 km per hora. L'estudi recomana també evitar el vehicle privat a certes hores i, sobretot, fer servir el transport públic.
I a Ferreries, a Menorca, gairebé un milenar de veïns han estat quasi 18 hores sense subministrament elèctric durant el cap de setmana. Ara ja s'ha recuperat totalment. El problema es va generar en un transformador soterrat que pateix avaria de manera recurrent.
La pana es va produir poc abans de les 11:30 de la nit de dissabte i el servei no es va poder recuperar fins a les 5 del capvespre de diumenge. L'avaria que ha afectat a 5 carrers del centre de Ferreries l'ha causada l'incendi de part d'un transformador soterrat. Segons han detallat alguns dels afectats, hores abans ja van detectar que sortia fum de la instal·lació, fet que va obligar a actuar els bombers. El batle Pedro Pons exposa la voluntat de facilitar un canvi d'ubicació del transformador per evitar més incidents.
El que els oferirem és una solució alternativa, perquè tenim dos espais que són municipals i que fins ara emprava sempre telefònica, i mirarem de que, si pot ser, que només n'emprin un i l'altre poder fer una sessió cap a Endesa perquè puguin treure tots aquests transformadors d'aquí, deixar de ser de Vallterra i que estiguin ja en superfície, que és com estan per tot.
I és que la causa concreta de la pana va ser que la bomba d'extracció d'aigua de la instal·lació soterrada va fallar i la filtració va acabar generant l'incendi.
I avui vespre farà 89 anys que la sindicalista Aurora Picornell i les Roges del Molina varen ser assassinades. Per aquest motiu, ahir diumenge es va fer un homenatge dedicat a aquestes dones amb una ofrena floral al bust d'Aurora Picornell al passeig del Born del Molina.
Diferents entitats, com la Plataforma per la Memòria Democràtica, s'han unit en aquest acte. L'objectiu és mantenir viva la memòria democràtica i el llegat de les víctimes de la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista. Escoltam Maite Blázquez, presidenta del col·lectiu, Aurora Picornell, Anna Ordóñez, coordinadora d'Esquerra Unida Mallorca, i Jesús Jurado, portaveu de Podem.
Recordar-les a elles és recordar que la lluita que elles van tenir és la nostra també.
Merecen ser recordades por la lucha que hicieron en Mallorca por los derechos, por la educación, por la alfabetización, por los derechos de las mujeres, por las condiciones laborales de los trabajadores, por la mejora en general de toda la sociedad.
Avui és un dia per recordar en Aurora, les seves companyes, recordar com va morir quan la varen matar afusellada l'any 1937 i continuar lluitant contra el feixisme.
Aurora Picornell i les Roges del Molinar foren tretes de la presó de Can Sales de Palma la nit de Reis de 1937. D'allà les dugueren al cementeri de Son Coletes de Manacor, on foren assassinades i enterrades després de ser vetsades. Els seus cossos els varen trobar el 2022 en el marc del Pla de Fosses del Govern de les Illes Balears. Catalina Flaquer, Antònia i Maria Pasqual, Belarmina González i Aurora Picornell eren militants comunistes.
I a les darreres hores s'han rescatat 16 persones migrants a 60 milles al sud de Formentera. Les han interceptat mentre intentaven arribar a les costes balears de manera irregular. Precisament quan avui el director general d'Immigració, Manuel Pavón, farà balanç públic de la crisi migratòria en qualificació de la Conselleria de Presidència durant els primers dies de l'any.
Des del 1 de gener, més de 130 persones han arribat al litoral illenc a bord de 6 embarcacions diferents. 5 dels grups foren localitzats a la mà, entre altres ocasions a Formentera, en dues, en aquest cas a Cabrera, i en una més en el litoral de Llucmajor. Un dels grups va ser localitzat ja a terra, a Cabrera.
I la Guàrdia Civil ha detingut l'exparella de la dona de 38 anys trobada morta aquest diumenge a Hora Baixa a Quesada, Jaén. El cos de la víctima presentava signes de violència amb ferides per arma blanca.
La Delegació de Govern contra la Violència de Gènere investiga el cas com un possible assassinat per violència masclista. Si es confirma, serà el primer crim d'aquesta naturalesa comès a l'estat espanyol aquest 2026. Per avui, l'Ajuntament de Quesada ha convocat un minut de silenci a les 12. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. Està operatiu les 24 hores del dia i no deixa rastre en la factura, tot i que s'ha de desborrar del registre de cridades.
I a Indonèsia continua la recerca dels dos espanyols desapareguts en el naufragi d'un vaixell turístic. Ahir els equips de rescat varen recuperar un segon cadàver.
És el pare de família valenciana que viatjava en aquest vaixell. Es tracta de l'exfutbolista i entrenador Fernando Martín.
I la policia del cantó suís de Valais ha identificat totes les víctimes mortals de l'incendi de la nit de Cap d'Any en un bar de Crans Montana. De les 40 persones que hi varen perdre la vida, la meitat eren menors d'edats. La més jove tenia 14 anys.
Pel que fa a les nacionalitats, 21 eren suïssos, 9 francesos, 6 italians, una belga, una portuguesa, un romanès i un turc. Mentrestant, però, continuen investigant els fets i donen importància als vídeos que varen gravar els assistents amb els seus mòbils. Una vegada acabada la fase preliminar de la investigació, la policia ha anunciat que no demanarà mesures coercitives contra els gerents dels locals perquè asseguren no hi ha indicis que puguin evadir el procés penal ni fugir de les possibles sancions.
I són ara les 8 i 23 minuts. Repassem el més destacat de la premsa d'avui. Tot sent a la mirada posada sobre les conseqüències de l'atac dels Estats Units a Veneçuela.
Així és, i començant precisament en Diario de Mallorca, tal com vos hem avançat en aquest espai informatiu, Trump amenaça ara Delcy Rodríguez de pagar un preu més elevat, més alt que Maduro. Fotografia de portada per la manifestació de nit a Palma. Suport a Edmundo amb pancartes de Veneçuela lliure. Última hora, Maduro ingressa a la presó coneguda com l'infern a la terra. El País a tota pàgina, en aquest cas, Trump manté el chavisme, El Mundo, Trump confia en la transició a Delphi sota amenaça d'enderrocament. La Vanguardia dels Estats Units pressiona el règim chavista per sotmetre'l. I finalment, ABC, el pla Trump per a Venezuela. El Menorca, en canvi, posa el focus en el sector de la indústria menorquina. Les empreses del secundari s'amorteixen amb una dotzena de tancaments des de l'any 2020. I ara ja llegim les primeres pàgines dels diaris de les Pitiuses. El diari, per exemple, el Port de Vila rep 25.000 vehicles menys en només un any. El periòdico d'Eivissa i Formentera, el Consell d'Eivissa descarta la construcció d'una residència per atendre els menors migrants no acompanyats. Portades ara dels digitals, ara Balears. També aposta per Venezuela. Els Estats Units descarten Machado per una altra transició a curt termini. Mallorca Diario abria amb la derrota del Mallorca. Carbon atura un Mallorca que cau.
I són ara les 8:25. Moment per la informació esportiva.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem els esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que continua sense guanyar el seu primer títol nacional. Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia. El Palma va perdre la final de la Supercopa d'Espanya contra el Cartagena per 5-2 i torna a quedar per cinquena vegada a les portes d'aixecar el seu primer títol nacional. El tricampió d'Europa i del món va anar per darrere en el marcador tot el partit, 1-0 la primera part. Al segon temps s'aconseguien empatar 1-1 i es tornava a avançar el rival 1-2. I quan restaven 14 segons, el Palma, en gol d'Ernesto, aconseguia empatar i enviar la final a la pròrroga, on el Cartagena ja va signar el definitiu 5-2. Sentim el que deia l'entrenador del Palmas, Antonio Vadillo.
Me duele porque es una final, ¿no? Y andábamos bien y era otra oportunidad que nos habíamos ganado, ¿no? Y creo que ahora más que nunca es cuando hay que poner el valor, ¿no? De que lo que está haciendo este equipo, ¿no? Está jugando finales constantemente, ¿no? Llevamos 5 meses, hemos jugado ya 2 finales, que se nos está resistiendo ese título nacional. Bueno, pero yo creo que estamos en la línea, ¿no? De poderlo conseguir.
No hi ha temps per lamentar-se. El Palma rebrà aquest pròxim dimecres a Son Moix el Manzanares. Serà un partit corresponent a la jornada 16 de Lliga. En futbol, derrota també del Real Mallorca a casa contra el Girona per 1-2. Un resultat que deixa el conjunt de Jago Barrasate a 2 punts del descens. Els vermells varen encaixar el primer gol del partit al minut 25 i al segon temps arribava el segon gol dels catalans. Va ser després d'un penal provocat per Leo Román, que no va encertar el llançament de Benat. Ja al minut 90, Vedat Muriqi tampoc falla des dels 11 metres per retallar distàncies, però ja no va tenir temps suficient el Mallorca per aconseguir empatar el partit. Sentim el que deia l'entrenador Jago Barrasate.
Claramente es un paso atrás porque teníamos oportunidad de alejarnos y dar un salto y no lo hemos hecho. Y sí, primer tiempo creo que ellos han sido mejores, hemos estado desajustados, no robábamos y con balón tampoco hemos hecho mucho daño. También es verdad que cada equipo ha tenido una ocasión, que igual la nuestra ha sido más clara que la de ellos, pero es verdad que no hemos estado bien. Y segundo tiempo, pues bueno, por lo menos hemos jugado más en campo rival, hemos sido más reconocibles, pero bueno, entre esa acción de Takuma, que es por poco fuera de juego como el otro día, y el gol de ellos, pues ha puesto complicado y luego hemos tenido empuje. Hemos terminado en l'àrea d'ells, però no ha sido suficiente.
No va ser suficient per sumar 3 punts que haguessin suposat allunyar-se 6 punts del descens. Sentim el jugador Mateo Josef.
Tal y como está la liga, muy apretada esa zona, pues es una lástima, la verdad, porque nos podíamos haber visto mucho más arriba. Pero bueno, hay que, desde la calma, mejorar y seguir positivo, mantener ese equilibrio.
La jornada 18 va deixar aquests altres resultats. Sevilla 0, Llevant 3, Real Madrid 5, Betis 1, Alaves 1, Real Oviedo 1, Real Societat 1, Atlètic de Madrid 1. El Mallorca tornarà a jugar aquest pròxim diumenge. Serà a Vallecas contra el Rayo Vallecano a les 2 del migdia. Més futbol. La Primera Federació es complica el futur de l'Eu d'Eivissa i especialment el del seu entrenador Miguel Álvarez. Això després de la derrota ahir a casa contra l'Ellenc. El conjunt alacantí no havia guanyat mai fora de casa i ho va fer ahir a Camp Misses gràcies a un solitari gol de Hamza als 35 minuts de la primera part. Derrota que deixa l'Eu en zona de descens i a Miguel Álvarez en una situació molt complicada.
Sí, lo raro que esté aquí sentado. Que es así, sí, lo raro que esté aquí sentado. Por rendimiento, por resultados. Es que es el fútbol. Entonces, ¿cómo me siento? Pues hombre, no me gusta. A mí me gusta más que me diga que soy guapo, que voy a estar aquí 3 años, que no sé qué. Tengo mis cosas que me gustan, pero no me gusta. Pero al final es fútbol. O sea, que lo que tenga que pasar, pasará.
A la segona federació, el Poblense és campió d'hivern i encara més líder després de la seva victòria al derbi contra el Porreres per 0-3. Sentim els entrenadors de Poblense i Porreres, són Òscar Troya i Jaume Mut.
32 puntos con un partido menos. Una burrada. Yo creo que el rendimiento del equipo pues es brutal durante esta primera vuelta. Yo creo que además de juego, de sensaciones, y se han transformado en puntos.
No mos han sabut fitxar dins el partit. La Pobla ha manejat bé el temps del partit i ha sabut dur mos ja per el seu terreno.
D'altra banda, empat de l'Atlètic Balears, 1-1 contra l'Olot. El mateix resultat va aconseguir l'Andratx al camp del Castelló B i derrota per 4-0 de la Societat Esportiva Eivissa al camp del Barça B. I en bàsquet, a la primera FEB, derrota del Palmer per 63-71 contra el Guipúscoa, derrota també del Fibui a la pista de l'Oviedo i la cara la posa l'Èstia de Menorca, que va guanyar 81-68 contra l'Alacant.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I són ara les 8:30 del matí, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns quan el món està pendent de les conseqüències encara de la situació a Veneçuela després de l'atac dels Estats Units del cap de setmana. Avui Nicolás Maduro i la seva dona Cilia Flores han de comparèixer davant d'un tribunal a Nova York.
Tot mentre a Veneçuela, Delcy Rodríguez ja exerceix com a presidenta encarregada i ha dirigit la primera reunió del Consell de Ministres. Rodríguez, vicepresidenta, ha fet una crida als Estats Units a fer feina de manera conjunta en una agenda de cooperació. En canvi, el president nord-americà Donald Trump ha reclamat aquesta matinada accés total al país. Diu que en aquests moments Veneçuela és un país mort i que el faran reviure amb inversions d'empreses petrolieres nord-americanes.
Ciutadans veneçolans a Palma i d'altres punts de Mallorca es varen concentrar ahir precisament al centre de la ciutat per celebrar la detenció del fins ara president de Veneçuela, Nicolás Maduro.
Que una persona que ha sido responsable de innumerables violaciones de derechos humanos, muertes de nuestros muchachos en protesta, que es el dirigente del mayor centro de tortura que pueda existir en el helicoide, pues esté preso, que haya sido capturado.
Para mí Venezuela se había prácticamente acabado, ahora se abre un camino de esperanza.
Porque hemos dado un paso muy grande y este paso con que salga el dictador Maduro significa muchísimo para nosotros.
I a l'informatiu matí d'avui també parlam del mercat immobiliari a les Balears. Els experts avisen que els preus continuaran a l'alça aquest 2026.
L'economista Pau Montserrat del despatx Futur Finances també preveu que les hipoteques a tipus variable s'incrementaran de manera molt moderada a l'abril.
No deixaran de ser petites pujades en el 2026 en relació en el 2025, però hem d'esperar que després d'aquestes petites pujades ja la pròxima revisió ja sigui pràcticament estable.
I atenció, avui en aquesta xifra els conductors de Palma perden de mitjana 25 hores a l'any aturats en retencions de trànsit.
Ho diu un estudi de la consultora Inrix que compara 940 ciutats d'arreu del món. Palma és el lloc 423 de les àrees urbanes més congestionades del món.
I a Ferreries a Menorca ja han recuperat el subministrament elèctric al milenar de veïns que havien estat sense llum durant tot el cap de setmana.
El problema es va generar en un transformador soterrat que pateix avaries de manera recurrent. En total han estat 18 hores sense subministrament elèctric.
I aquestes darreres hores s'han rescatat 16 persones migrants a 60 milles al sud de Formentera.
Avui el director general d'Immigració, Manuel Pavón, farà balanç públic de la crisi migratòria en qualificació de la Conselleria de Presidència durant els primers dies de l'any.
I a l'informatiu matí continuem amb els resums de l'any. D'aquí uns minuts parlarem precisament de la crisi migratòria que el 2025 ha marcat rècords a les Balears. D'altra banda, avui és la nit de Reis i tot i el mal temps, molts pobles i ciutats de les illes ho tenen tot preparat per les cavalcades.
A Vila i Eivissa la desfilada es va avançar ahir vespre, mentre que a Palma i a Mahó ses majestats arribaran a les 6 de l'hora baixa als respectius ports. A Santa Eulària i Eivissa la cavalcada s'ha ajornat a demà.
Són ara les 8:33 minuts. Moment ara per l'entrevista a l'informatiu matí. Avui parlem de la situació a Veneçuela.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I saludant Joan David Gené, catedràtic de Dret Internacional de la UIB. Bon dia.
Bon dia.
Ho han dit durant aquest informatiu la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ja exerceix com a presidenta encarregada, ha dirigit la primera reunió del Consell de Ministres. Com veu les darreres passes que s'han fet per redirigir la situació a Veneçuela després dels atacs dels Estats Units?
Bé, la veritat és que el que pretenen Donald Trump és intentar dirigir el país des de fora amb una presidenta en funcions titella. S'haurà de veure quin recorregut té això, perquè, evidentment, la vicepresidenta, que ara passa a ser vicepresidenta interina, és una persona absolutament xavista, de règim, que la va col·locar en Maduro, i tota l'estructura de poder a Venezuela, evidentment, està impregnada per tot el que és el règim d'en Maduro, no? Aleshores, és difícil, costa molt pensar com serà possible un canvi de situació en el país, a les ordres dels Estats Units, quan tot l'aparell policial, militar, repressor continua intacte, i la veritat és que costa molt pensar com això se podrà d'un davant.
El sistema judicial nord-americà té precedents de processament d'antics líders llatinoamericans capturats o extradits com el panameny Manuel Antonio Noriega. Avui també compareixen Maduro i la seva dona Cília Flores davant d'un tribunal a Nova York. A què s'exposen? Per a quins crims se'ls pots jutjar?
Bé, sembla que la fiscal general dels Estats Units li imputa bàsicament 4 delictes, que és terrorisme, narcotràfic i possessió d'armes, no? S'haurà de veure quin element probatori tenen en aquests 4 delictes, però bàsicament aquests són els 3-4 grans delictes pels quals se l'imputa, i després s'haurà de veure, evidentment, el que comentava, no? Les proves que el fiscal pot aportar de que aquestes persones, a més, també se'ls acusa, crec, d'enriquiment durant molts anys, fruit de l'activitat vinculada al tràfic de drogues. S'haurà de veure quines proves aporta la fiscalia en relació a aquests càrrecs que se'ls imposen en aquestes dues persones.
Clar, precisament li anava a demanar quin recorregut pot tenir aquest procediment, aquest procés.
La veritat és que no se sap molt bé, no? Perquè el punt de partida jo crec que ja té un vici greu de legalitat, no? Que és que aquestes persones els han duites a respondre davant d'un tribunal amb violes, i el punt de partida és absolutament il·legal. Hem de recordar que Maduro és un cap d'estat i, per tant, té immunitat i la té, no? A part d'això, que aquesta persona es duita davant d'un tribunal en vulneració d'una norma bàsica de dret internacional, com pugui ser la prohibició de sortir de la força respecte a la integritat territorial, la no ingerència en efecte intent dels Estats membres, i no sé com es jutge realment podrà donar resposta a aquestes qüestions. És vera que també ha hagut casos, com vostè ha comentat, el cas de Noriega i altres persones que els han hagut de respondre davant del govern americà, davant la justícia nord-americana, per una sèrie de delictes. El que passa que jo crec que, evidentment, també el segle XXI no és el segle XX, i les coses han evolucionat, i s'haurà de veure.
Què creu que cerca realment Donald Trump amb l'atac i la captura de Maduro, recordem les enormes reserves de petroli a Venezuela?
Jo crec que ella serà la premsa de dissabte, ho va dir ben clar, ell no... És a dir, bàsicament, per ell, que sigui un governant il·legítim, que sigui un dictador, que sigui una persona que ha vulnerat els drets humans, tot això per ell és secundari. Lo important és que Venezuela és el primer país en reserves mundials de petroli. Les empreses nord-americanes fins als anys 90, fins que se va nacionalitzar tota la producció de petroli per part d'en Chávez, estaven en mans nord-americanes, i bàsicament el que planteja Donald Trump és que les empreses nord-americanes, Chevron, Exxon, tornin a Venezuela i explotin aquestes grans reserves naturals que té el país. Jo crec que això està molt clar, i ho ha dit clarament, no? No pensa en el respecte dels drets humans, en la democràcia... Això és secundari.
I senyor Gené, quines conseqüències pot tenir això després a l'exterior? És a dir, donar ales a altres dirigents, com per exemple Putin o el xinès Xi Jinping, per envair i expandir les seves fronteres, el que ha fet als Estats Units aquest cap de setmana?
Això és el drama, jo crec que és gran drama de lo que hem viscut aquest cap de setmana, no? És a dir, A Londres l'any 45 se varen crear unes regles que en principi havien de respectar i com a mínim formalment s'intentava respectar per part de tot l'estat, inclús les grans potències. Però l'arribada d'aquests nous líders al món, en Putin, en Xi Jinping, però sobretot en Donald Trump, són unes persones narcisistes, ególatres, i que realment el que pretenen és dir, per ells no importen les normes, no importen el multilateralisme, la convivència pacífica entre els estats, sinó que plantegen les relacions internacionals com unes relacions de força per defensar uns interessos, sobretot interessos econòmics, no? I el que ha estat, el que ha creat en Donald Trump és un precedent gravíssim, que és que, bueno, pues, jo una situació un país no m'agrada, i per utilitzar força el meu exèrcit per modificar aquella situació que no m'agrada, no? I això és el drama, perquè evidentment ara ningú diu que tothom en parla, no? Quan les repúbliques d'Estònia, Letònia i Lituània, ex-repúbliques soviètiques, si ara en Putin li pega per ocupar aquest país o doncs l'objectiu de defensar la minoria russa d'aquest país, aleshores, quin element de no haurà cap. És a dir, no hi ha res a dir en els russos perquè els americans ja ho han fet, no? A Xina en relació amb Taiwan.
Bé, haurem d'estar pendents com es desenvolupa aquesta situació a Veneçuela i també a tot el món, i també de la compareixença d'avui de Nicolás Maduro i de Cilia Flores, la seva dona, davant d'un tribunal a Nova York. Joan David Jané, catedràtic de Dret Internacional a la UIB, gràcies.
Adéu, bon dia.
Bé, aquests dies, en aquesta mateixa hora, continuant repassant alguns dels temes destacats del 2025 i que també, d'una o d'altra manera, són notícia aquest 2026. Avui parlam de migració.
A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
Perquè l'any 2025 s'han tornat a superar tots els rècords a la ruta algeriana amb l'arribada de més de 400 barques en 7.300 migrants a les costes de les Balears. Això ha obligat a reforçar l'atenció humanitària i en l'àmbit polític ha intensificat les disputes entre administracions. És un resum de l'any d'en Sant López.
La rodilla y el tobillo de cada lado.
Venga, 1, 2, 3, Revian, Revian.
Tiene rajada completamente la piel en el glúteo izquierdo.
¿La quemadura dónde la tiene?
En el glúteo. ¿Te he sentado en la patera?
Això que sentíem són just els moments posteriors a l'arribada a Formentera d'una barca amb 22 migrants a bord. Era maig del 2025. Aquest no és un fet excepcional, de fet cada vegada ho és menys. En aquella ocasió, però, els micròfons d'IB3 eren testimonis de la primera atenció sanitària. Arriben exhausts, deshidratats, amb cremades. Aquests al manco arriben perquè 2025 també ha estat marcat per aquells que no ho fan.
Continua amb la investigació de la troballa del cadàver d'un home. La principal hipòtesi és que es tractaria d'una persona migrant.
Han estat desenes les notícies com aquesta que hem contat enguany, desenes de cossos a la costa que es vinculen amb les desaparicions de migrants. Experts en migració i membres d'ONGs especialitzades, com Elena Maleno, de Caminando Fronteras, avisen que de cada vegada els migrants es juguen més la vida.
Cada vez hay perfiles de colectivos con mayor vulnerabilidad, mujeres, infancia...
Van en barques més carregades i per primera vegada la meitat de les persones que arriben venen de l'Àfrica subsahariana, quan normalment només era una quarta part. Això vol dir que no venen del nord d'Àfrica, sinó de més al sud, molt més enfora. Altres experts, com l'investigador ivorià Dago Comenan, vinculen directament el creixement enguany de la ruta algeriana, la que arriba a les Balears, amb el descens de la Canària.
Lo que pasa es que cuando la presión está para atajar una ruta, los flujos se desvían hacia otra ruta.
En l'àmbit polític, la qüestió migratòria ha protagonitzat un any més la confrontació pública entre l'administració de l'Estat i els consells i el govern autonòmic. El Congrés dels Diputats votava el mecanisme per repartir els menors migrants arribats a les comunitats amb els sistemes d'acollida tensats, com ara les Canàries.
Votos emitidos 350, a favor 179, en contra 170, una abstención.
Una vegada aprovat, les Balears demanaven ser considerats un territori en contingència migratòria, cosa que permetria no només no rebre menors migrants a altres comunitats, sinó enviar-ne a la resta del territori espanyol. Antoni Costa és el vicepresident i portaveu del govern.
No és un tema de solidaritat. No és que no vulguem ser solidaris, ni en les Illes Canàries, ni en Ceuta, ni en Melilla. És una situació d'incapacitat.
Això mentre el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha insistit en repetides ocasions que les illes encara no es troben en aquesta situació que ja pateixen les Canàries. Pot ser en un futur sí.
I con la expectativa puesta, que sempre hemos dicho desde Baleares, de que como siga un flujo migratorio intenso, puede ser Baleares quien entre en contingencia migratoria y quizá dentro de unos meses o a final de año o dentro de un año el resto de comunidades autónomas españolas tengan que ayudar a la atención de estos menores en Baleares.
I una altra de les polèmiques de l'any venia per aquestes paraules d'un portaveu de Frontex, l'Agència Europea de Guardacostes i Fronteres de la Unió Europea, als micròfons d'IB3 Ràdio.
En aquest moment no. Frontex no té agents destinats directament a l'illa. Tan sols podem actuar quan un estat membre sol·licita el nostre suport i decidim de manera conjunta què es necessita.
El govern acusava l'executiu espanyol d'haver mentit en dir que Frontex ja actuava a les Balears. Marga Proens, presidenta.
Si mos menteixen en coses que són tan fàcilment desmuntables, si mos menteixen en coses que tan fàcilment se pot demostrar que és una mentida, en què no mos estaran enganant?
El delegat del govern responia que mai havien fet tal afirmació i que, en tot cas, Frontex sí que actua amb mitjans aeris per detectar embarcacions a la zona mediterrània occidental, la de Balears. Polèmiques polítiques a banda, allò cert és que l'increment en l'arribada de barques també ha obligat a les administracions a reaccionar ràpid per incrementar recursos. En tot 2025, més de 7.000 persones i només en un mes, l'agost, més de 1.400, unes xifres sense precedents que s'evidenciaven amb els grups de persones dormint al port pendents d'agafar un ferri cap a la península.
Pues, our future in Europe. We are here to come and help our family. We come and work.
It's certainly an exceptional experience.
Algun d'ells explicaven als micròfons d'Ivetres que volien formar una família a Europa i que la travessia des d'Àfrica és una experiència excepcional. Finalment, a final d'any s'han habilitat mòduls d'estada temporal als ports de Palma i Eivissa. En 2025 ja fa 2 anys consecutius seguits d'important ascens de l'arribada de barques irregulars. Només el temps dirà si el 2026 aquesta tendència a l'alça continuarà.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Cuida'm. Nadal a casa nostra és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca, els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:47. Continuem parlant de l'arribada dels Reis d'Orient a les Illes. Una de les tradicions associades a aquesta festa és el tortell de Reis. Aquest dolç típic serà present a moltes taules de les Balears. Avui els forns i pastisseries el preparen i per això ens han desplaçat a Campos. Allà hi ha el nostre company Marcel Pic. Marcel, bon dia, on ets ara?
Bon dia, i som al forn de Can Vedell, un comerç emblemàtic de Campos, d'aquest municipi del migjorn mallorquí, i hem volgut conèixer el secret d'aquest dolç que ha arrelat amb força. Es tracta d'aquesta coca rodona d'origen medieval que apareix a receptaris occitans, provençals i catalans i que podem trobar a moltes pastisseries i forns de les Illes Balears. En alguns indrets també li'n diuen casca. Avui hem parlat amb Joan Vedell, del forn Can Vedell de Campos, i ens ha explicat com es fa el famós tortell de Reis.
És un dolç que és suau, que és amb una pasta aromatitzada, que està decorat amb fruites i fruitsets, i que és un dolç que se fa molt puntualment aquí, perquè només se fa per els Reis. i que també la gràcia que té és que té una fava i té un rei de dins i que això dona per fer un pot de bulla i un pot de festa la nit dels Reis, el dia dels Reis.
Aquí al forn de Can Vedell en fan un centenar, en fan de llisos, però també en fan de crema, de nata, de xocolata blanca, de xocolata negra. No debades és una cosa que, com ens deia Joan Vedell, és relativament recent, ja que fa més o menys una dècada que es fa.
Nosaltres és una cosa que molts varen poder fer-ne ja fa una partida d'anys, perquè la gent ho va començar a demanar, però que nosaltres tradicionalment no ho havíem fet. Aquí a Campo el que sempre havia usat més menjar per Nadal, tant per Nadal com per Reis, és l'encimada i la coca de Nadal. I després varen començar amb els tortells, un poc a petició popular.
En Joan Vedell també ens explicava que, a més, a Campos, des de fa uns anys, s'han instaurat, més ben dit, les coronetes de Sant Julià.
Tenen les coques de crema que feien sempre i hi posàvem com una pometa de xocolata de dins i els adonàvem amb una estampeta, que això és per commemorar la festivitat de Sant Julià, que és el patró del nostre poble.
I doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir d'un bon tortell de Reis, aneu a qualsevol forn dels centenars que hi ha a les illes i sort que vos toqui la figureta del rei i no de la fava. Ara, això sí, no vos oblideu de com anar-lo.
Gràcies, Marcel. El que també arriben avui són les cavalcades dels Reis d'Orient, però per mort del mal temps hi ha hagut alguns canvis.
Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per la gent.
Eivissa, de fet, s'ha avançat, ha estat el primer municipi de les Illes a rebre la visita dels Reis d'Orient. La nit passada, malgrat la pluja, centenars de persones els esperaven durant els punts del recorregut pels carrers de Vila. Va seguir la cavalcada, Alberto Ferrer.
La previsió de mal temps ha fet que s'avancés la cavalcada reial, que enguany ha arribat més aviat que mai pels infants del municipi de Vila. I és que els Reis d'Orient no podien passar de llarg, com explicava Baltasar tan aviat com va baixar del barco que els va deixar al port d'Eivissa puntualment a les 6 del vespre.
Se han portado muy bien los niños este año y hemos decidido venir antes porque se lo merecen y con mucho amor y cariño le damos todos los regalos que se merecen.
I els nens i nenes de Vila encantats amb el canvi perquè han pogut veure Baltasar, Melcio i Gaspar abans del que esperaven. Això sí, ja saben que la visita anticipada no vol dir que no s'hagin d'esperar fins al 6 de gener per rebre els regals.
És que jo vinc a ses països, o sigui que jo tinc que esperar.
Bien, con más ilusión, más ganas de que lleguen antes.
Perquè ara venen i fan moltes coses, tiren xutxes i pots menjar xutxes.
Coses per sort.
Per sort?
Sí, o coses per sonadera.
Mucha ilusión porque vengo de Formentera y ahí se hacía mañana una tablet para estudiar.
Yo ya tengo todo lo que quiero, soy muy feliz.
Sin nada, no digas nada.
No, yo he pedido una pulsera de Pandora.
Pues me he portado bien, he pedido estar con mi familia, que aquí está. Ha venido mi abuelo también de Bélgica a vernos.
El seguici d'enguany ha superat el mig miler de persones, amb 7 carrosses i 3.000 quilos de caramels, el doble que l'any passat, que enguany no eren dels tous. A la resta de l'illa, les carrosses desfilen avui, encara que a Formentera no hi haurà rua, i a Santa Eulària la cavalcada s'ajorna fins demà.
Llevat de Vila i de Santa Eulària, el programa de Ses Majestats per avui a Hora Baixa es manté arreu de les Balears, així que els patges reials fan feina contra rellotge perquè les carrosses de Melcior, Gaspar i de Baltasar duguin la màgia a tots els racons de l'arxipèlag a Formentera, però, com dèiem, ho faran en canvis per mort de les males previsions meteorològiques.
Així és, i hem de dir que serà la cavalcada més llarga de totes les Balears. En aquesta ocasió, però, Ses Majestats no arribaran per via marítima a la Savina i faran les visites directament als pobles en espais tancats o, vaja, més protegits. Començarà a les 4:30 al port de la Savina i acabarà a les 8 del vespre al Pilar de la Mola. Eva Nieto és la consellera insular de Cultura.
Aquest any arriba al port de la Savina, que ja fa anys que no arriben allà. Arribaran al port de la Savina, n'hi ha espectacles que són una passada, i aquest any anirà per dins del poble de Sant Francesc perquè els que no puguin sortir de casa es puguin veure. També passaran pel centre de dia, pels més majors, i s'apagaran les sirenes i la música, que sigui tot més conciliador.
I a Menorca, els Reis de l'Orient arribaran al Port de Mó a les 6 de l'hora baixa fins a arribar a la plaça de la Constitució. Està previst que a les 7 i mitja es faci la recepció de Ses Majestats a l'Ajuntament i que després surtin al balcó per fer el seu tradicional discurs a Ciutadella. Serà un poc més tard, a les 7 de l'hora baixa, el president de l'Associació de la Cavalgada de Reis, Nico Serra, explica que de les 9 carrosses que sortiran, 5 són totalment noves. Aquestes tenen una temàtica ben innovadora i faran el recorregut tradicional entrant per la rotonda del cavall fins a arribar al Born per fer una visita a l'Ajuntament, també a la catedral, a les Carmelites i a Santa Clara.
Sí, sí, hi ha aquestes carrosses típiques del rei, si ho puc dir, que són les mateixes de l'any passat, perquè aquestes estan deixades igual. Després tenen les sortides per Sebre, però que també és realment innovador.
I a Mallorca, la que sortirà més pret serà la Dinca, sortirà a partir de les 5 i mitja des de la parròquia de Crist Rei fins a Santa Maria la Major, on es farà l'adoració dels Reis i es lliuraran les claus de Ses Majestats perquè puguin entrar a les cases i deixar-hi, per tant, tots els regals. També arribaran a Manacor. Serà a les 7 de l'hora baixa al Parc Municipal i si vos dèiem que la cavalgada més llarga serà la de Formentera, de ben segur que la més multitudinària, com cada any, serà la de Palma.
Uns mags guiats per un estel, carregats de regals, van arribar a Betlem.
Començarà a partir de les 6 de l'hora baixa des del moll vell de Palma i desfilaran 24 carrosses i 400 persones, però els preparatius començaran molt abans i atenció perquè afectarà directament a la circulació per ciutat a partir de la 1 dels migdia. D'estar atents perquè ja es començaran a tancar algun dels carrers principals com el d'Antoni Maura, Jaume III, el Born, la Unió, el Passeig de Mallorca i també les Rambles. A partir de les 4 i mitja també el Passeig Marítim. Així mateix, durant les hores prèvies, l'EMT reforçarà el servei per facilitar l'accés al centre i s'ampliaran els serveis ferroviaris. Igualment, hi haurà restriccions a diversos aparcaments, estació de bici Palma i es desviaran una quinzena de busos de línies.
I abans de la cultura, encara un apunt més, l'Associació Espanop de Pares de Nins amb Càncer de les Balears comercialitza un calendari solidari del 2026, amb el que commemoren el 40 any de l'entitat. Cada mes estarà il·lustrat amb el dibuix d'un menor que representa un dels moments del procés que ha de passar una família afectada per la malaltia. La creal la delegació d'Espanop a Eivissa i Formentera, que destaca el trasbals que suposa per als residents de les Pitiuses i de Menorca que no tenen oncòleg infantil, haver de traslladar-se a Palma per rebre el tractament. Amb els anys d'atenció a les famílies ha millorat molt, així tot 4 dècades després d'Espanop, l'entitat encara té un paper important, ho explica Carmen Vargas, la delegada de l'associació a les Pitiuses.
Papeles, burocràcia, ara tengo que pedirme la baja... A la empresa ciertas bajas, claro, la cubre la baja a un acompañante. Todo esto lo arregla Espanop a través de nuestra trabajadora social, intenta ayudar lo máximo posible para que no tenga que el padre y la madre se puedan dedicar única i exclusivament a su hijo.
El calendari es pot adquirir avui i demà a la caseta d'Espanop situada al Mercat de Nadal de Sant Antoni de Portmany. I was a ghost, I was alone, to watch in. I moment ara per la cultura, una batalla tras otra, One Battle After Another, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, protagonitzada per Leonardo DiCaprio, ha estat la gran vencedora dels premis de la crítica que s'han lliurat aquesta matinada a Califòrnia. Sinners i Frankenstein també han estat reconegudes amb diversos guardons. Cirat aspirava premi, però ha marxat amb les mans buides. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, i veurem si es repeteix la història als Oscars, perquè tot i que fa anys els premis de la crítica marcaven, podríem dir clarament, el camí dels de l'Acadèmia. Darrerament això ja no es compleix tan fil per randa, en fi, esperança encara per Cirat. En qualsevol cas, una batalla tras otra, com dèiem, ha estat la clara guanyadora de la matinada. S'ha triat com a millor pel·lícula, millor direcció per a Paul Thomas Anderson i també millor guió adaptat. S'ha reconegut també Sinners i Frankenstein amb 4 premis, entre els quals els de millor actor de repartiment per Jacob Elordi. Timothée Chalamet ha guanyat també el premi a millor actor per Marcy Suprem, que encara no s'ha estrenat aquí a Can Nostre, igual que passa en Hamnet, que és a punt d'estrenar-se i que ha guanyat el premi a la millor actriu per Jessie Buckley. I les guerreres K-pop que escoltem de fons han guanyat el guardó a millor animació i també el premi a la millor cançó per a aquesta Golden. Pel que fa a les sèries de televisió, poques sorpreses. The Studio, The Pit, Adolescence, en una tria en la qual també s'ha destacat Severance. I premi també a destacar per l'especial dels 50 anys de The Saturday Night Live i per el show de Jimmy Kimmel, recordareu, el presentador que Disney va cancel·lar per les seves crítiques a Trump i que va haver estat reconegut com a millor programa d'entrevistes.
Yo soy el canto, yo soy el canto, yo soy el canto, canto José.
I aquesta setmana torna a la sarsuela del Teatre Principal de Palma i ho fa d'una manera ben original, amb promocions per als més joves i amb l'actuació de DJs per fer més festa després de la funció de dissabte.
Propostes per mirar de fer més atractiu aquest gènere musical amb tan tradicional. Parlem de 100 entrades al 50% de descompte pels menors de 35 anys i també una festa amb els DJs Guri i Eider en acabar la representació. La Corte del Faraón de Vicente Lleó s'estrena divendres, es podrà veure durant tot el cap de setmana.
La flauta i encara mi guió i a mi lado triscaven.
Arribem a les 9 del matí, actualitzam les notícies més destacades. Són les 9, actualitzam les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. La darrera hora passa un dia més per Veneçuela. La fins ara vicepresidenta Delcy Rodríguez s'ha encapçalat ja com a presidenta encarregada la primera reunió del Consell de Ministres. Rodríguez ha fet una crida als Estats Units a treballar conjuntament en una agenda de cooperació.
En canvi, el president nord-americà Donald Trump ha reclamat aquesta matinada accés total al país.
Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back. We're going to have...
Diu que en aquests moments Venezuela és un país mort i que el faran reviure amb inversions d'empreses petrolieres nord-americanes. I el to amenaçador no només ha estat cap a Venezuela, assegura que Colòmbia és un país malalt, liderat per un home malalt i ha afegit...